Tota l'actualitat religiosa a temps de creure. A IB3 Ràdio.
Bon dia i benvinguts a Temps de Creure. Avui obrim el programa amb dos grans temes que posen al centre la fe viscuda i compartida. Parlarem de la Setmana de la Caritat 2026, que enguany es celebra sota el lema Triestimar, Tria Comunitat. Una crida clara a viure la solidaritat, no com una idea abstracta, sinó com una opció concreta de vida, de proximitat i de compromís amb els altres. També farem ressò del viatge apostòlic del Papa Lleó XIV, un desplaçament que continua marcant el seu pontificat amb un missatge d'esperança, diàleg i trobada amb les comunitats cristianes d'arreu del món. Comença Temps de Creure.
Tota l'actualitat religiosa a Temps de Creure. L'Església Mallorca.
Del 3 al 7 de juny, Càritas Mallorca va organitzar concerts, exposicions, conferències i altres activitats amb motiu de la festivitat del Corpus, una ocasió per posar en valor el paper de les entitats socials de l'Església com a espais d'acollida, dignitat i esperança. D'aquesta manera, Càritas Mallorca va inaugurar la Setmana de la Caritat 2026, una iniciativa amb l'objectiu de promoure la reflexió, la sensibilització i el compromís social davant les realitats de vulnerabilitat que afecten nombroses persones que viuen a la nostra comunitat. L'acte inaugural, celebrat als Jardins de la Misericòrdia de Palma, va ser presidit pel bisbe de Mallorca, Monsenyor Sebastià Taltavull, i per la directora de Càritas Diocesana de Mallorca, Esther Romero.
Sí, Càritas ha tingut molt d'interès que enguany, d'una manera molt visual i pràctica, poguéssim veure tota la feina que fa Càritas, donant-la a conèixer i sobretot implicar tots els que hi havia a poder-s'hi participar. I per això aquesta exposició, dic que és molt dinàmica i pots veure tota la realitat de Càritas, començant per persones que han estat beneficiàries de la acollida i que ja estan integrades i algunes han trobat feina i tot. Són les persones que donen el testimoni de lo que han rebut i això és el que ens ha impressionat sentir-ho directament de les persones interessades, eh? Persones que han arribat de fora però que s'han trobat ben acollides i que després ells mateixes transmeten a altres lo que han viscut y cómo han viscut.
Aquí, ¿qué encontramos hoy? Pues queremos, Caritas quiere mostrar a través de esta Feria de la Caridad la realidad social que nos rodea e invitar a todos a movernos frente a ella, y lo hacemos pues poniendo a las personas que quieran pasar por aquí, no solo frente a esta realidad, sino también frente a la respuesta que Caritas da para atender a la misma. Lo hacemos a través de una exposición, la sociedad que tenemos es la sociedad que queremos, donde exponemos los datos del informe FOESA sobre la situación de exclusión social en las Baleares, publicado el año pasado, y que se fundamenta pues en datos sobre la vivienda, sobre todo sobre cómo esta exclusión afecta de forma principal a la infancia, a la juventud, como un dato alarmante, cómo el empleo ha dejado de ser un seguro de vida para las personas, tantos con empleo viven en situaciones de exclusión, y otros datos que alertan a la población general sobre cuál es la realidad que nos rodea en nuestra sociedad mallorquina.
Tota l'actualitat religiosa a temps de creure. L'Església a Menorca.
Els dies 6 i 7 de juny, un grup d'adolescents i joves de Menorca, juntament amb el bisbe Gerard, van peregrinar fins a Madrid per participar en els actes centrals presidits pel papa Lleó XIV en el seu primer viatge apostòlic a Espanya.
Dia 6, el grup menorquí va coincidir a l'aeroport de Barajas amb l'arribada del Sant Pare, aconseguint fotografiar el seu avió a la pista. Escoltam a mossèn Jaume d'Enclà, un dels delegats diocesans d'ensenyament i joventut que va acompanyar el grup de joves.
Sí, jo el que espero d'aquest viatge final, més que personal, que el grup es pugui trobar de debò, no? Que pugui haver doncs, una trobada entre ells, que hi hagi aquí un descobriment de Jesucrist i una reafirmació de la seva fe amb la visita del papa, no? Que al final és el que vol aquesta visita, que realment els joves aquests dies pues puguin alçar la mirada, puguin mirar la creu i puguin veure que ell que els estima els ha salvat i es puguin reanimorar o animorar més, no?, d'aquell que realment pues, ha de ser el nostre espòs.
El grup va participar a la vigília de pregària, que va tenir lloc a la plaça de Lima. Ens ho explica na Paula Muñoz.
Pues jo el que més me va agradar va ser la duració. Me va agradar molt el moment que va sortir Hakuna, ja que és un grup de música cristiana que a Sant Rafel ho ha escoltat molt. També me va sorprendre que va haver molta gent que demana matrimoni en el dia d'ahir. I, bueno, és una experiència per tornar a repetir.
També, diumenge dia 7, en la solemnitat del Corpus Christi, van assistir a la Santa Missa presidida pel Pontífex a la plaça de Cibeles. En la vigília, el Papa Jo XIV va encoratjar els joves a s'espurna d'una humanitat nova, davant el buit, la indiferència, el conformisme i la violència. Les paraules de Sant Pare, moments de pregària, testimonis, música, de compartir amistat i fe amb tants joves, han reflectit l'alegria de l'Evangeli i l'esperança en Jesús ressuscitat.
Els equips de matrimonis de la Mare de Déu de Menorca van celebrar la seva trobada festiva de final de curs a Ferreries.
Enguany, les cases del barranc del Gendà van acollir una jornada marcada per la germanor, l'alegria compartida i el contacte amb la natura. Després de l'acollida, els participants van gaudir d'una passejada pel barranc guiats per en Pere Fraga, especialista en la natura de Menorca, que va donar a conèixer les plantes de l'entorn i les seves propietats. Les seves explicacions van ajudar els matrimonis a descobrir, amb una mirada renovada, la riquesa d'aquest espai natural privilegiat. Abans del dinar, es va celebrar l'Eucaristia del Corpus Christi presidida pel conciliari sectorial Antoni Fullana. En la seva homilia, paraules com bellesa, pau, serenor i ressorgiment van convidar els assistents a reconèixer la presència de Déu en la creació i a viure la fe en harmonia amb la natura. La jornada va continuar amb un dinar a germanor i una animada sobretaula, que van afavorir la convivència. La trobada es va cloure amb l'emotiva Hora dels Adeus, posant punt i final a un dia viscut amb gratitud, amistat i esperit de comunitat.
L'Església a Eivissa i Formentera.
El passat cap de setmana, un grup de més de 60 peregrins eivissencs es va desplaçar fins a Madrid per participar en la Vetlla amb la Joventut i la Missa del Corpus amb el Sant Pare. Foren jornades marcades per la pregària, la convivència i l'alegria de compartir la fe amb milers de persones arribades de diferents llocs en un ambient d'autèntica comunió eclesial.
Per a molts dels participants, la possibilitat de veure el Papa de prop, escoltar les seves paraules i formar part d'aquest esdeveniment ha suposat una experiència profundament enriquidora que els ha permès renovar la seva fe i enfortir el seu compromís cristià. Més enllà dels actes celebrats, els pelegrins també destaquen els moments de trobada, amistat i fraternitat viscuts durant el viatge. De tornada a Eivissa, alguns d'ells han volgut compartir les seves impressions i sentiments després d'aquesta experiència. Els seus testimonis reflecteixen l'emoció, la gratitud i l'esperança amb qui han viscut aquests dies, així com l'impacte que les paraules i el testimoni del Sant Pare han deixat en les seves vides. Dos seminaristes eivissencs van participar com a ministres extraordinaris de la comunió en la multitudinària celebració de la solemnitat del Corpus Christi presidida pel Sumo Pontífex a Cibeles. Gabriel, que realitza la seva etapa pastoral a la parròquia de Sant Jordi, i Sergi, que realitza la seva etapa pastoral a la parròquia de la Santa Creu.
El bisbe d'Eivissa, Monsenyor Vicent Ribes, que participa aquests dies en la major part dels actes del Papa Lleó XIV a Espanya, considera que els missatges que està deixant el pontífex a Espanya han estat d'una gran profunditat espiritual i humana i responen a moltes de les necessitats que viu avui l'Església i també el nostre país. Han estat paraules que conviden a mirar el futur amb confiança, a enfortir la nostra fe i a viure amb més autenticitat l'Evangeli.
La proximitat que Monsenyor Ribas i els altres bisbes espanyols tenen aquest dies amb el Sant Pare li ha permès comprovar que el papa està vivint aquest viatge amb una emoció molt especial, fins al punt que en diversos moments se l'ha vist profundament commogut per l'afecte rebut i per la resposta de tanta gent. Aquesta proximitat i aquesta capacitat de deixar-se tocar pel poble de Déu són un testimoni que arriba al cor de moltes persones. Al prelat eivissenc l'ha impressionat els multitudinaris actes de Madrid amb fidels de totes les edats i un ambient de comunió profunda, d'alegria sincera i d'esperança renovada. Però destaca especialment la participació de tants joves, perquè la seva alegria, el seu entusiasme i la seva disponibilitat són un signe d'esperança per a la Església i per a la nostra societat.
Coincidint amb la celebració del Corpus Christi, Dia de la Caritat, el diumenge 7 de juny la parròquia de Sant Jordi va oferir un reconeixement a 5 voluntàries de la Càritas parroquial: Carme Riera, Neus Ruiz, Antònia Riera, Charo Martín Buitrago i Lucía Buzón, que van rebre un diploma commemoratiu i una planta per la seva intensa dedicació a l'entitat.
Càritas de Sant Jordi, a la vista de les necessitats d'ajuda i acció social que ha detectat a la parròquia, posarà en marxa aviat un programa d'acompanyament de gent gran que centrarà l'activitat dels seus voluntaris que havien treballat fins ara en el repartiment d'aliments.
Estàs escoltant Temps de Creure, uns consells publicitaris i tornem.
IB3 Ràdio és Dial. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
Una mica més mala bava,
sí.
Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
No
notícia d'última hora. Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
Som una ràdio.
Efectivament. Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Estàs escoltant Temps de Creure a IB3 Ràdio.
Avui tenim el gust de xerrar amb en Francisco Porcar, llicenciat en Història i membre de l'Hermandat Obrera d'Acció Catòlica. Ha estat a Menorca per oferir una xerrada sobre el tema Trabajo Humano, el reto pendiente, un tema que, de fet, també és el títol del seu últim llibre. Aquestes xerrades han estat organitzades per la Delegació de Pastoral del Treball de Menorca. També en Francisco ha ofert aquests dies una formació als preveres, diaques i la vida consagrada de la nostra diòcesi. Bon dia, Francisco, i benvingut.
Hola, molt bon dia.
Primer, per començar i entrar un poc en context, te volíem demanar si podem afirmar que també en l'actualitat encara hi ha treballs que deshumanitzen.
Sí, efectivament, i malauradament n'hi ha molts treballs que deshumanitzen. Fica alguns exemples del que vull dir. Al nostre país, a Espanya, tenim un problema molt greu de falta de seguretat i salut en el treball. Els últims 5 anys han mort 3.775 persones. Uf. En això que diem sinistres laborals, no? Accidents laborals. Però n'hi ha problemes molt greus de malalties laborals, de molts problemes de salut per les condicions no humanes, no dignes de treball, per així és un exemple. N'hi ha molts treballs que deshumanitzen per la precarietat en què es realitzen, treballs molt precaris, que no permetessin una vida estable i digna per part de treballadors i treballadores i de les famílies treballadores. O, per exemple, un altre cas de deshumanització del treball és la molt poca valoració dels treballs que no són ocupacions. N'hi ha molts treballs per als que no se paga, però que són treballs essencials per a la vida social, però que no se solen valorar socialment. No? Són simplement alguns exemples de que tenim encara molta feina per davant per a fer que el treball se realitzi en condicions humanes. No?
Mm-hmm, així és. I a vegades des d'alguns àmbits cristians a lluitar per unes condicions dignes de treball, pensar en pastoral del treball, pastoral obrera, es pensa que és solament una qüestió política, no?, d'activisme polític. Per què treballar per unes condicions de treball digne per a tots també hauria de ser un compromís evangèlic per als cristians?
Per diverses raons, però fonamentalment per una. Perquè el treball el que està en joc és la dignitat de la persona treballadora. I quan parlem de dignitat de la persona estem parlant d'una realitat que és central en l'Evangeli i és central en tota la reflexió social de l'Església. En aquest sentit, el treballar per unes condicions dignes en l'ocupació o el treballar per el reconeixement dels treballs per als que no se paga o el lluitar i posar interès i treball en que tot se faci en condicions humanes, això és un compromís evangèlic bàsic. Perquè, com dic, el que està en joc és la dignitat de les persones treballadores. I la dignitat que el treball té i que el treball dona, que era una frase que repetia moltes vegades el Papa Francesc, és un element molt important per a construir una societat com Déu mana, podríem dir així, no? Una societat que siga humana i justa. En aquest sentit, no és ninguna qüestió accidental en la fe cristiana, la construcció d'un món on puguem viure millor la fraternitat i la justícia i la dignitat de les persones. I el dignificar les condicions de treball forma part important, no?, d'una societat justa, humana i fraterna.
I xerrant de moviment d'Acció Catòlica Obrera, Pastoral del Treball, treballa allà oients que no saben molt bé a què m'ho referim. Te volia demanar quin és el paper, en aquest cas, del moviment d'Acció Catòlica Obrera, del qual formes part, i com acompanya en els treballadors en condicions de treball complicades, vulnerables...
Sí, en este cas, jo sóc membre de la, en castellà, l'Hermandat Obrera d'Acció Catòlica, no? Però n'hi ha altres moviments, com la JOC, altres moviments com l'ACO, n'hi ha diferents moviments, i altres persones que no estan en moviments, sinó que estan treballant en delegacions de pastoral del treball, altres religioses que treballen també, religiosos que treballen en barris obrers. Totes les persones que fem este treball, especialment els moviments, la tasca fonamental que tenim és animar que el conjunt de l'Església, que tota l'Església, ens preocupem més d'esta realitat del món del treball, d'anunciar l'Evangeli aquesta realitat i de col·laborar a que el treball se faci en condicions dignes. La nostra feina és una feina, per dir-ho d'alguna manera, som un ministeri de l'Església per animar en la vida de l'Església el que se faça pastoral del treball, no? Jo crec que és una manera senzilla d'explicar, que podem comprendre tots quin és el paper dels moviments, no? d'Acció Catòlica en aquesta realitat del món del treball, no?
I com han dit a la introducció, aquests dies has estat a Menorca per xerrar del teu darrer llibre, que es titula Trabajo Humano, el reto pendiente. Què podem trobar amb aquesta lectura, que podem aprendre amb aquesta lectura, i en aquest llibre qui va dirigit? Suposo que també a part de cristians, a tothom en general.
Sí, el llibre va dirigit a qualsevol persona que s'interessa per la construcció d'una societat més justa i més humana, que se preocupe per la dignitat de les persones treballadores, siga cristiana o no. Qualsevol persona que estigui en aquesta situació li pot aportar el llibre una reflexió sobre què està passant al món del treball i com podem humanitzar aquesta realitat, no? El llibre està escrit des de la perspectiva de la doctrina social de l'Església i, per tant, és un llibre que va dirigit també a cristians, però la doctrina social de l'Església no va dirigida només als cristians. És una proposta d'un humanisme integral que va dirigida a totes les persones, i en aquest sentit al llibre el que es pot trobar són bàsicament dos coses. Per una banda, una explicació de què vol dir això d'un treball humà. Jo plantejo que el treball humà és un repte pendent perquè, com comentàvem al principi, n'hi ha encara molts elements que fa que el treball de moltes persones no se realitze en condicions dignes de les persones. I la societat no li donem la importància que té a aquesta humanització del món del treball, a fer que el treball siga humà. Que el treball siga humà vol dir que fica al centre la dignitat de la persona treballadora, vol dir que se desenvolupa el treball en condicions dignes de la persona i vol dir que se reconega la dignitat que el treball té, el que aporta a la vida de les persones i el sentit humà que té el treball. I el llibre el que fa és plantejar que per a que avançar en que el treball siga humà necessitem una cultura de la cura al món del treball, necessitem cuidar el treball. I en aquest sentit el llibre fa un plantejament en el que jo intente explicar que cuidar el treball vol dir bàsicament quatre coses. Per una banda, cuidar a les persones treballadores en tot el que implica les condicions de treball, el que implica la seguretat i la salut del treball, el que implica l'estabilitat en les ocupacions, la valoració dels treballs que no són ocupacions. Per una banda, cuidar a les persones treballadores. En segon lloc, que el treball siga humà vol dir que hem de cuidar que el treball cuide la vida social. El treball té que construir una vida social on tots puguem viure dignament, i el treball és un element molt important en la construcció de la societat. Cuidar el treball vol dir cuidar la vida social amb el nostre treball. En tercer lloc, cuidar el treball és treballar de manera que cuidem el planeta. Cuidar el planeta és fonamental. Podem treballar destruint la creació en la que vivim, o podem treballar desenvolupant aquesta creació i cuidant-la. Un treball humà és un treball que cuida el planeta. I planteja un poc què vol dir lo de cuidar el planeta en el nostre treball, no? I per últim, en el llibre també podem trobar una reflexió que des del meu punt de vista és molt important des d'una perspectiva cristiana, que és la dignitat que té el treball. És a dir, el sentit humà del treball, el sentit cristià del treball, com podem viure humanament en plenitud i ser treball. Aquestes quatre qüestions de lo que implica cuidar el treball i lo que implica que el treball siga humà és el que podem trobar al llibre. I el llibre és un llibre bàsicament propositiu, és a dir, és una proposta de com podem col·laborar a fer que el treball siga humà.
I si ara algú que mos està escoltant té interès per aquest llibre, com han dit que es titula Trabajo Humano, el reto pendiente, també es pot trobar de forma online, es va comprar per internet.
Sí, si ho fiquen al buscador, la Edicions OH el pot demanar per internet, o així la Delegació de Pastoral del Treball de la Diòcesi també el poden proporcionar, però si és més còmode i més assequible, en la web d'Ediciones OH poden trobar el llibre i adquirir-lo online si els interessa.
I damos quedar amb aquestes paraules finals. Moltes gràcies, Paco, per compartir aquesta estona amb tots nosaltres i per ajudar-nos a reflexionar sobre la importància d'un treball digne i humà per a tots.
Moltes gràcies a vosaltres.
Després d'aquesta conversa, continuam a Temps de Creure posant la mirada en l'actualitat dels propers dies i en tot allò que ens ofereix l'agenda a les Illes. Ara fem un salt fins a Eivissa, on Inés repassa amb nosaltres tota l'agenda cultural, social i també les propostes que no vos podeu perdre a l'illa.
Pel que fa a l'agenda diocesana, cal comentar que demà, diumenge 14 de juny, tindrà lloc la solemne celebració diocesana d'homenatge al Sagrat Cor de Jesús, al monument en el seu honor que corona el Puig de Nas Ribes, un petit turó situat entre la ciutat d'Eivissa i Sant Rafel. El bisbe d'Eivissa, Monsenyor Vicent Ribas, presidirà a les 7:30 la missa que, com és tradicional, se celebrarà al peu de l'emblemàtic monument.
I acabam amb en Xisco, que ens repassa l'actualitat a Mallorca.
El proper dijous, a les 6:30, a la Seu, tindrà lloc la inauguració de l'exposició Gaudí a la Seu de Mallorca, Litúrgia, Art i Modernitat. Una proposta que ofereix una mirada rigorosa i divulgativa a la intervenció de l'arquitecte català a la Seu.
I ens acomiadam per avui. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i per fer camí amb nosaltres. Ens retrobam el proper dissabte. Fins la pròxima setmana.
Alzo la mirada, mis ojos en Jesús. Alzo la mirada, clavada en la cruz.
Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz.
Alzo la mirada, alzo la mirada, alzo la mirada. Estoy hecho para mirar al suelo.
Al mirarte sé por qué nací.
Me creaste para mirar al cielo.
Estoy inquieto hasta que no descanse en ti.
Alzo la mirada, mis ojos en Jesús.
Alzo la mirada, clavada en la cruz.
Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz.
Alzo la mirada,
alzo la mirada.
Y mi esperanza, no vacilaré.
Alzo la mirada.
Eres la roca a la salvación. En él confío y no tengo.
Mis ojos en Jesús.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 3.
Bon dia. Un home de 85 anys, veïnat de Sant Rafel, ha mort atropellat a Eivissa a primera hora d'aquest matí. Ha estat a l'autovia de Sant Antoni, a l'alçada del Centre de Protecció Animal de Sa Coma, a tocar d'una parada d'autobús. La víctima ha estat embestida per un cotxe que s'ha sortit de la via per causes que ara s'investiga, segons ha informat